Doncs apa, ara és el moment en el que parlem de noves tecnologies, una setmana moguda amb presentacions, amb històries de present i de futur, i per això n'hem de parlar a l'espai de noves tecnologies, a l'InfoCope, que, mira, jo estic ben acompanyat, perquè al final sempre hi ha algú altre que hi entén més que tu. Mira, amb nosaltres està el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, a veure, Jaume, de què parlarem avui? Sorprèn-me. Doncs,
bueno, avui intentem, com sempre, posar-vos al dia de tot aquest món digital, dir què és el que està passant. Això sí, ho volem fer sense tecnicismes i amb un to que pretén ser entenedor, no?
A veure si ens entenem, doncs.
Doncs vinga, va, perquè avui tenim un menú ben complet. Tot el que ha presentat Apple amb aquesta Worldwide Developer Conference 2025, doncs tenim un nou iOS 26, novetats als iPads i al Apple Watch, Siri, que no acaba d'arrencar, AirPods vitaminats i fins i tot crítiques sobre si Apple està perdent el lideratge.
Sí, està acabada. Això ho escolto cada any des de fa 20 anys. Ja estan acabats.
Els haters, els haters. És un model digital, hay que ser un poquito hater.
Que això no treu que s'hagin adormit amb la intel·ligència artificial, les coses com siguin.
Ho deixem aquí. Després a la tertúlia doncs ho comentem. També comentarem el mapa del Ministeri per saber quina operadora et va millor segons on visquis. I acabarem amb una gran notícia per a la indústria audiovisual, la inversió milionària de Netflix que farà a Espanya. I això sí, deixem una d'enquestes que també m'ha cridat l'atenció. Google i ChatGPT s'uneixen. Pot ser un punt d'inflexió per la intel·ligència artificial?
Todo por la pasta. La pel·lícula es llamava Todo por la pasta.
Doncs ja ho veieu, que avui anem carregadets de temes, com cada dia més immersos en un món més digital i líquid. Però primer, un moment per saber d'on venim, i per això en David ens porta l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mirad, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy de 1997, cuando un ingeniero llamado Philip Camp capturó lo que pasaría a la historia como la primera fotografía tomada desde un teléfono móvil con cámara integrada. Fijaros, ¿cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en un lugar, ¿vale?, tan insólito como una sala de partos. Ese día Philip estaba esperando el nacimiento de su hija y, como buen ingeniero visionario, allí esperando y con los nervios, es ¿qué hago? No me quedo quieto. Bueno, pues mientras su mujer daba luz, él cogió tres elementos que llevaba en su cartera. Llevaba un teléfono móvil Motorola StarTAC, una cámara digital Casio QV10 y un ordenador portátil de Toshiba. ¿Y qué se le ocurrió con todos estos nervios mientras que su mujer estaba dando a luz? Bueno, pues conectarlo todo mediante cables, un sistema muy casero que él mismo había desarrollado, y el resultado fue el prototipo de un teléfono con cámara que permitía tomar una foto y enviarla automáticamente por red móvil a una lista de contactos. O sea, un primitivo pero brillante sistema de compartir instantáneamente una imagen. La imagen fue compartida, bueno, pues fue, como no, de su recién nacida, de su hijo, y la envió a amigos y familiares en tiempo real. Algo impensable para la mayoría en aquella época, ¿no? En 1997 íbamos a hacer una foto y la íbamos a enviar, ¿no? Uh-huh. Ese momento, fijaros que dio el origen de una revolución en la forma que nos comunicamos hoy día o documentamos nuestra vida o compartimos nuestros momentos, ¿no? Hoy más de 4.000 millones de personas toman y comparten fotos cada día desde sus teléfonos, ¿no? Pero todo empezó por este impulso creativo de su hija recién nacida y mucha pasión tecnológica. Que, por cierto, Philip Camp nunca patentó esa primera cámara de móvil, aunque sí que tenía una empresa de programación, Lightsurf, que fue la pionera más adelante en sistemas de mensajería multimedia para móviles, ¿no? Muchos tecnólogos creen que si hubiera patentado esa idea original, hoy sería, bueno, pues tan influyente como los mayores nombres del mundo del tech, ¿no? ¿Y cuál es la reflexión de hoy? Bueno, pues que el método que he autodenominado como iPod, ya que muchas innovaciones nacen de la necesidad personal, de un momento vital y de atreverse a mezclar lo que ya existe para algo nuevo. Así que una semana más damos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Molt bé, doncs, fins a quin any havíem anat, David?
1997, avui.
És que, clar, 1997, que a priori ens pot semblar a prop, tecnològicament parlant, 28 anys, i tal com s'estan posant les coses, Jaume, és rapidíssima.
Ha passat volant, eh?
28 anys...
Ha passat volant, però em refereixo que, tecnològicament parlant, és una eternitat.
És un món, és un món. Res a veure, res a veure.
Molt bé, doncs escolta, què et sembla si anem cap a debatre, bueno, debatre, anem a posar en comú el que ha passat aquesta setmana?
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, perquè amb l'arribada de l'iPod OS 26 i el WatchOS 26, Apple ha tornat a posar sobre la taula novetats que prometen canviar la manera de com fer servir els nostres dispositius. Millores en productivitat, personalització, salut i fins i tot a nous gestos i funcions visuals. Però la gran pregunta és, realment són innovadors o són innovacions útils o només són petits retocs que mantenen la roda girant?
Bueno, yo creo que la primera noticia es...
Siempre Apple esté allí de mica en mica, ¿eh?
Sí, fijaros que es, por eso denominaba en la efeméride, autodenominaba como el iPod, ¿no? Es decir, todo existe, pero lo uno, en una, según nos han contado en una peli y en un libro, ¿no? En una experiencia vital, su hija necesitaba llevar música y escuchaba un Discman, ¿no? Que saltaba, bueno, y de ahí creo el iPod. La primera es que se han marcado un U2, ¿no? Un vértigo.
Ajá.
1, 2, 3, 14, pues aquí igual pasamos del 18.5 al iPad y al WatchOS y al, bueno, iOS 26.
Para mí mejor, ¿eh? Porque es que, claro, como no eran todos iguales...
El 19 no te gusta.
No, por eso, pero es que en MacOS era el 16, en iOS el 19, en Vision OS era el 2.
No sé, no té cap mena de sentit, però bueno, ho han dit així, pues bueno, pues
no,
així serà.
No, sí que té sentit.
És com tenir un iPhone 9, no?
Es desenvoluparà a l'any, o sigui, porta el número de l'any en el que es desenvoluparà.
Sí, però
que
s'han pogut fer des del començament, també.
Bueno, vale, pues les coses canvien.
Comencen, bueno, sí, se podrían haber arrastrado a la ola, ¿no? ¿Conocéis a alguien que tenga un iPhone 9? No existe. Pues el iPhone, el iOS 19, 20, 21, hasta el 26, nada. Pero bueno, novedades.
Si us intenten vendre un telèfon que porti iOS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ja sabeu que no és de fiar, ¿eh?
Exacto, es un fake total. Sí, en un iPhone 9. Un iPhone 9, sí, con iOS 20, ¿sabes? Bueno, cuando hacen un cambio tan gordo, se supone que es porque vienen mogollón de novedades, ¿no? Una de sus novedades, o la principal.
Cada año veren mogollón de novedades.
Sí, bueno, pero dicen que es una gran revolución, ¿no? Del iPhone 8 al iPhone X.
Bueno, no lo vendieron así,
al
10, tampoco.
¿No? Gran revolución. Nuevo diseño, el Liquid Glass. Es decir, la nueva forma de mirar a la pantalla de nuestros cacharritos y verlo así como una fórmula cristalina, como tener más imágenes en espacios más pequeños y con mayor definición, cosa que para el Apple Watch viene muy muy bien, ya que es un nuevo lenguaje visual, ¿vale? Que está inspirado en este aspecto de vidrio. Pero bueno, yendo un poquito más, pues en el reloj, efectivamente, ¿qué vamos a tener? Más salud y seguimiento de salud con el Workout Buddy. Es decir, ahora el teléfono aprende de nosotros y cuando vamos a hacer un entrenamiento y clicamos en el reloj para hacer este entrenamiento, nos ponemos los auriculares y según todo nuestro historial y forma de actividad física y demás, nos puede ir dando consejos. Oye, ¿vas corriendo? Pues mira, baja un poquito el ritmo porque luego al final acabas a 160 pulsaciones, con lo cual baja un poquito el ritmo y aprieta un poco más, o vas lento y vas a acabar el entreno, todavía vas muy bien de pulsaciones, bueno, sube un poquito más.
Claro,
¿no?
Bueno, información. Allí que está bien. Venga, va, dale.
También, sí, bueno, los mensajes motivadores también. Vamos, que llegamos, venga, que nos queda un kilómetro.
La pregunta es aquesta, ¿no? Del iOS 19 al iOS 26...
Jo crec que l'iOS és justament el que van presentar menys novetats. L'iOS és el sistema operatiu de l'iPhone.
La pregunta és, hi ha motius més lògics darrere d'aquest salt?
Bueno, per què ho dius, pel número?
Sí, bueno, clar, és un gran salt, no sé què.
És un gran salt perquè l'han volgut unificar l'any. Si estiguéssim a l'any 19, doncs seria l'iOS 19.
Només és aquest, o sigui que de lògica, vull dir...
Jo, si vols, és a dir, això era la WWDC, que és la Conferència de Desenvolupadors, Tot el tema de rumors és un fàstic, eh? Vull dir, avui en dia hi ha el que envolta les noves tecnologies i durant moltes setmanes que si presentarien un HomePod en pantalla, que si nous auriculars, que si històries. Tradicionalment aquí s'ha parlat de software i prou. Software, sistemes operatius. És veritat que algun any s'han despenjat i han presentat alguna història. I llavors doncs, és que la gent té unes expectatives que quan veuen la presentació doncs et quedes una mica fred, perquè clar, tens l'expectativa de que presentaran això, allò i allò altre. Doncs no. Per mi el que van fer és posar la base d'una unificació total a tots els seus sistemes operatius que per mi li feia falta. És a dir, han posat una base en la que tu estiguis a l'iPhone, a l'iPad o amb un Mac i tot et sembli que és el mateix. Perquè tota la interfície serà igual, la relació amb l'usuari és la mateixa, amb el rellotge inclòs, amb el WatchOS, amb la televisió també, però amb menys mesura perquè no té tantes històries per fer, i Vision OS, qui tingui la sort de tenir les ulleres. Eh? Però per mi la base és que anem a unificar-ho tot d'una vegada. El iOS funciona molt bé, no el toquem, per tant li canviem tota la capa gràfica i escolta, el kernel, que és el nucli, funciona bé, allí es queda, li afegim...
Estaríem parlant d'un rentat de cara i un nou estil visual, no?
Bueno, i li afegim unes funcionalitats que tenien, potenciades per intel·ligència artificial. Per mi el gran canvi, la gran posada del dia és l'iPad OS, que incorpora moltes funcionalitats de Mac, que això ho demandava molta gent.
O Windows.
El tema de les finestres, que ara és espectacular, eh? Vull dir, ja ho podien haver fet abans, però mira, ens hem hagut d'esperar, i el Finder, que allí no es diu Finder, que es diu Archivos o Fitxers.
Seria una mica lògic, no?, perquè estem parlant de mobilitat. Al final, si tens un ordinador que és per treballar, és una eina de mobilitat, l'iPad també és una eina de mobilitat.
Sí, total.
Les funcions tindrien de ser pràcticament les mateixes.
Però per a que veas que nunca han querido canibalizar esto, precisamente. Es decir, de tener un iPad a tener un ordenador. Sí que es verdad que toda la parte 26, por así, digamos, el software del 26 tiene un punto de partida, uno para los desarrolladores en cuanto a la integración de todo lo que va a venir y de todo lo que viene de inteligencia artificial. Dos, el poder combinar precisamente tecnologías y usabilidad, sobre todo, de unas cosas y otras, ya que pues en el Watch, por ejemplo, que hablábamos, cada vez vamos a tener o tenemos ya nuevas funciones de gestos, gestuales, que hasta ahora lo habíamos visto en estas gafas híbridas de Apple, ¿no? El tema de las ventanas en el iPad OS 26, es decir, asemejándose un poquito más a la parte del portátil, y siendo todos bajo el mismo paraguas, es más, marcando en el iPad, que yo creo que el iPad, el OS 26 ha sido el mayor cambio, porque además nos lo han presentado como una herramienta de comunicación total, porque nos está integrando la traducción en tiempo real en diferentes aplicaciones como el teléfono, como mensajes o como FaceTime. Es decir, no es nuestro móvil, no es nuestro ordenador, es esta tableta, pero esta tableta a la hora de trabajar con ella, bueno, pues nos está dando, ostras, un plus bastante gordo, ¿no? Y además, bueno, pues integrando la parte de ChatGPT dentro de aplicaciones para crear imágenes directamente y demás, ¿no? Yo creo que le han dado un vuelco de productividad
al iPad, y de
profesionalidad. Al iPad, para dar un sentido a aquellos de, oye, yo tengo mi portátil pequeño, tengo mi móvil, ¿para qué quiero un tablet?
Claro.
¿No? Bueno, pues ahora le han dado este plus que puede ser, ahora sí queremos tener un iPad, ¿no?
I el tema de la intel·ligència artificial, ho dic perquè és un debat obert i aviam, tu llegeixes per internet i segons on entris, serà blanc o serà negre. Mira, el tema de la intel·ligència artificial, és veritat que Apple el va agafar no era una empresa d'intel·ligència artificial i OpenAI sí que és una empresa d'intel·ligència artificial, i quan va començar a treure coses els van agafar amb el peu canviat. Google, com que es va veure el problema de que li anaven a restar molt trànsit cap al seu buscador, doncs s'ha hagut de posar al dia també a marxes forçades, perquè recordeu que les primeres versions de Gemini eren fluixes, molt fluixes. Ara s'han posat al dia. Què li ha passat a Apple? Doncs que Jo crec que no volen entrar en aquest model. És a dir, Apple, jo crec que no acaba... Això no ho sé, però jo crec que no acabarà presentant mai un chatbot estil OpenAI o Gemini, perquè no és el que li interessa. Què està fent? Està desenvolupant les bases, però clar, és que estem a l'any 2025, però està desenvolupant les bases per poder executar-se en local, dins dels telèfons, perquè les dades no marxin mai, la seva bandera és la privacitat, i poder controlar les nostres dades i tenir un assistent, com ens van dir que tindríem, el Siri vitaminat, que no el tindrem ara encara. No. Es parla del 2026.
Bueno, però ha vingut la gran crítica, no?
Bueno, correcte, i això és criticable, i és que això no cal que ens n'amaguem, és criticable. L'any passat es van tirar a la piscina, no tenien res, jo, per mi no van calibrar el que era això, i faran un any i mig tard, però l'acabarem tenint. És a dir, ara han presentat un llenguatge, bueno, un LLM, que és un model de llenguatge a gran escala, ja que es descarregarà a nivell local del telèfon i que començarà a controlar moltes parts del telèfon, de l'iPad o del Mac, que començarà a controlar moltes parts del sistema. Ho faran a través de l'aplicació de dreceres, que tindrà accés a molts ítems de dins del sistema operatiu, però seguirem sense tenir un chatbot, o sigui, seguirem sense poder-li dir a Siri, escolta, vull això, vull allò, perquè Siri encara no està connectada amb aquest llenguatge i no ho estarà durant aquest proper any.
No, en cambio, de forma inherente, fijaros que si hacemos un resumen cortito de todas las funcionalidades y de todas las funciones de iOS, de iPad 26 y tal, estamos viendo cómo esta inteligencia artificial está integrada sin decirnos que es inteligencia artificial o sin decirnos que es Apple Intelligence, ¿no? Acabamos de hablar de todo el tema de traducción del iOS 26 en los iPad, ¿no? Exactamente igual, como bien decías, ostras, seguimiento de la parte de correos, donde yo pueda recibir un correo electrónico de una compra que he hecho y solamente haciendo un clic vayamos recibiendo notificaciones en el cambio de pedido de nuestro estado sin tener que entrar en la plataforma donde hemos comprado, ¿no? O el asistente de espera, ¿no? De gente y seccionarnos la gente con la que queremos hablar o tenemos que hablar, ¿no? O incluso hasta el Apple Cash. El Apple Cash nos va a decir qué otra persona tiene un teléfono de Apple y le puedo hacer un Bizum. ¿Vale? Como si fuera Apple Cash, ¿no? Es decir, al final son mejoras que están haciendo. Mira, en Apple Music, por ejemplo, van a introducir ya la traducción de letras de las canciones.
Sí, sí, sí,
y
sí,
esto
sí.
Lo hacen a través de Apple Intelligence. Sí, ostras, sí. Hoy esta canción en chiprés, en lo que sea, ¿no? Y le damos y la tenemos en castellano, en inglés o como queramos, ¿no? Es decir,
bueno,
vemos ciertas notas que detrás, aunque no lo digan, bueno, pues hay un motor de inteligencia
artificial. No, ya molta inteligencia artificial,
hay
moltes de
un
les
Apple
funcions.
Intelligence, pero Apple
pero
es
no
así.
Chatbot.
Claro, pero Apple es así, por eso Apple no habla de esa inteligencia artificial. Nos va dando funcionalidades y cuando no nos demos cuenta tenemos toda la inteligencia artificial en nuestro equipo.
Molt bé, doncs,
no tenim 5 segons per comentar no, els AirPods, les noves funcionalitats.
Bueno, els AirPods que poden disparar fotos des de l'AirPod.
Una cosa tan senzilla com aquesta, però
bueno,
lo bé que va.
Està molt bé. Molt bé, doncs d'això n'hem de seguir parlant i de noves tecnologies sempre perquè va rapidíssim això. David Casero, com sempre, un placer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
Jaume Sitja, gràcies.
Vinga, i tornem un altre dia.